Doncs benvinguts a la tertúlia, com cada dia aquí a Ràdio Valira, cadena pirenaica, aquesta tertúlia de 30 de setembre, tertúlia que habitualment, ja sabeu, cada dimarts a divendres està l'Enric Fontbernat, però l'Enric Fontbernat el tenim ni més ni menys que de Lluna de Mel. I qui pogués estar de Lluna de Mel i, per exemple, pogués estar on està ell, que crec que està voltant per allà, per Canadà. Per la zona, a més, crec que francòfona del Canadà, i bueno, doncs està disfrutant i gaudint d'aquesta lluna de mel. I durant aquests dies, doncs, un servidor de tots vostès i de tots vosaltres, doncs, es fa càrrec de la tertúlia. Bé, avui la tertúlia és una tertúlia especial, sincerament, perquè la veritat és que no és habitual tenir a dos germans. I avui tenim a dos germans. Avui tenim l'Eugeni de Santiago, que ja el coneixeu perquè ha estat en moltes ocasions a les tertúlies i segueix sent, doncs, habitual contertuli, com dic jo, opinaire. I tenim el seu germà, que en aquest cas és el... Ara m'hi diu... Àlex... Correcte, gràcies, Àlex. Que l'Àlex, l'altre fa pocs dies també va participar a la tertúlia de les pilotes, perquè també és molt aficionat al futbol i molt culer com el seu germà, i també del Futbol Club Andorra, i bueno, amb ells podem parlar d'un munt de coses al llarg d'aquesta estona. Àlex, benvingut.
Moltes gràcies.
Acosta't al micro, no te'n fotis així, perquè si no, mal assumpte, no et sentiran. I a tu t'agrada parlar i t'agrada que se't
sentin. Que m'escoltin.
Que t'escoltin. Vale. Eugeni, feia temps que no teníem tu i jo aquí a l'estudi.
Sí, la veritat és que feia dies, però a l'estudi,
A l'estudi.
Però fora de l'estudi.
Bueno, fora de l'estudi ens veiem, et veig amb el nen,
claro.
Amunt i avall.
Sí, sí, la gran sort que tenim d'aquest país, no?
És llavors.
És tremendo, és un abuelo d'aquells... Fantàstic,
sí,
eh?
Sí, no, això...
Sí, sí, ho porta molt bé, Ho porta molt bé.
Clar, és una de les coses maques que et passen a la vida, no? Quan tens una edat i tens uns estatus al voltant, doncs, bueno, estar amb els teus, amb salut, amb bona harmonia, doncs jo penso que és una de les alegries i justificacions d'aquesta vida. No?
Tu també tens nets?
No, de moment no. El meu nen és una mica tranquil.
Sí?
En aquest aspecte sí, no fa nens.
No fa nens?
No fa nens.
A doncs mi que m'agraden,
no en tinc.
Es necessita fer nens?
Sí, sí, no? Jo ja estic d'acord, ja l'animo, però no hi.
Bueno, en fi. Bueno, l'Àlex de Santiago, ja ens ho deia l'altre dia, és monitor d'esquí, és un personatge realment... jo, bueno, hi he estat remenant, buscant, doncs, informació sobre l'Àlex, i la veritat és que, home, només us diré una cosa que m'ha quedat allò, he quedat sorprès, i és que l'Àlex ha ensenyat a molta, molta, molta gent a esquiar.
Moltíssima.
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 I una d'aquestes... Suposo que el teu germà també l'hauràs ensenyat, no? O no esquia?
No em deixava, no em deixava.
No.
Ell era més d'esquí de fons, es va posar a l'esquí de fons d'entrada, jo ja estava sortint de l'esquí de fons, però sempre n'he fet, això està clar. I ell estava a la rabassa, jo sol 10, llavors, home, ens veiem sempre, i si ens tenim de donar un cop de mà un a l'altre, això està per descomptat que ho fèiem.
Como buenos hermanos.
Sempre.
Bueno, doncs l'Àlex, que dic, una de les coses que ensenya és, doncs, això, esquiar. Hi ha una de les persones que ha ensenyat a esquiar, aquest senyor que tinc avui a mi, a la meva dreta, és Pedro Sánchez.
No és exacte així. Ell feia part de la comitiva, jo ensenyava a esquiar al senyor Pepiño, que jo li deia José Blanco. Pepe Blanco era el ministre que en aquell moment i secretari general del PSOE.
Sí.
I el senyor Pedro Martínez va vindre com cap de protocol d'ell, ja que s'iniciava dins del PSOE i encara no era ni secretari...
No era res. Yeah.
Llavors, casualitats d'aquestes de la vida, a les fotos protocolàries que ens vam fer amb el senyor José Blanco, del qual puc presumir una gran persona i un gran amic, i bueno, coses de la vida, va coincidir que hi sigui ell i això, però jo no hi he ensenyat a esquiar amb ell.
Ah,
a
no,
més, ell fa surf. No esquia.
Ah, Pedro
no
Sánchez
fa surf. Alpí, no, no.
Ja. No, és que amb la informació que hi deia, Pedro sortia. Sánchez sortia, clar, ensenyat...
Sortia la foto.
El senyor Pedro Sánchez. Sí. Bueno, pues, bueno,
no ha sigut així.
Tampoc
però
seria...
Bueno, no. De ministres n'han vingut uns quants i d'autoritats i el que vulguis, i de la jet set que jo dic, i futbolistes d'èlit...
Ui, aquests no poden esquiar, eh?
No deuen. No deuen, però poden.
No poden esquiar, no? És com agafar una moto...
No, que va.
Aquesta gent ho té prohibidíssim, això.
Bueno, diguem que no està gens recomanat.
Ja. Yeah.
És veritat. Però mira, és una qüestió molt, molt important. El Club Futbol Club Bilbao, les pretemporades que fa a l'hivern, les fan amb esquí de fons, i les fan amb una estació...
A la Rabassa els vam rebre i més d'una temporada van estar entrenant-se en la Rabassa.
L'Atlètic Club.
Sí.
I el Risto Stoikov, jugant al Parma, quan va acabar el seu contracte al Parma, va vindre un dia a Soldeu amb el Josep Maria Minguella,
home, que era
el seu representant,
home, i tu diràs.
I va dir: jefe, quiero esquiar. Hòstia, jo quiero esquiar. Com parlava ella. Hòstia, quiero esquiar.
Sí.
I li diu: hombre, però tu ja saps els compromisos. No. I li diu ell: sí, t'autorizo a esquiar, però si vas con Àlex de Santiago. Si no, no.
Mm-hmm.
Volem dir, has d'anar amb una persona molt responsable, que tingui una gran formació i, sobretot, que tingui un caràcter especial per fer que això pugui ser. I va ser així, eh?
El portes molts anys, no?
53, ahir he estat a Soldeu. Des del 1971.
Ara estàs jubilat o...?
No, jo no em jubilo. No. Jo el que estic és separat de grans funcions.
Ah, vale.
Faig més petites.
Vale.
Esquio, sí. Si tinc algun amic o algun personatge que em truca, o algun ex-client meu, o algun... Pues vaig amb ell i passo uns dies esquiant, que és la meva passió.
Ja, també m'han dit que t'agrada molt el tennis.
Moltíssim.
I has estat president, no?
He estat del Club Santa Coloma, dos mandats de 4 anys, vaig fer un altre de 2 anys i després vaig estar a la Federació de Tennis Andorrana 4 anys, també.
Déu-n'hi-do, no? Vaya germà que tens, eh? Punyetero, no...
Sí, sí.
T'ho tenies molt amagat, això, eh?
Bueno, perquè a nosaltres ens agrada ser relativament discrets i per suposat que un orgull i una satisfacció de dir-ho, clar que sí. L'Àlex ha tingut una trajectòria impecable, ha fet més del que molts... no se'n recorden, però que val la pena de tant en tant recordar, perquè tenim una història, no?
Home,
i dintre del món de l'esquí, pues jo penso que el meu germà, i no perquè ho sigui, sinó perquè així s'està escrit, hi ha hemeroteca, no?
I tant.
Una miqueta el que tu deies, i jo penso que és un de les persones que formen part de la història de l'evolució de l'esquí d'aquest país.
Ja, i ja no solament això, perquè també podríem afegir el vostre pare, que a més va ser periodista i pioner amb el tema.
Va ser el degà d'Andorra.
Va morir, pobret, quan va morir era el degà dels periodistes d'Andorra.
Imagina't.
Reconegut pel govern d'Andorra.
Imagina't, no?
Sí.
Doncs,
a més, esportiu, eh? Vull dir, la seva especialitat...
Sí.
Ell, de política ell... no en va fer mai cap reportatge, això està clar.
No era el seu, no?
No, ho pensava, ho feia, però era tan discret i estimava tant el país que mai se li ha ocorregut de dir algo que anés amb mal to del país o algo. Mai ho havia fet.
Yeah.
Ell sempre era positivo,
com
el Van Gaal.
Ah, sempre positiu.
Sempre positiu, tu.
Sí, el Van Gaal. Sí,
Exactament. És veritat.
Pues
el meu pare era el sempre positiu.
Mm-hmm.
Mai feia una crònica. Encara que l'Andorra jugués malament aquell partit, de la seva boca no surt. Ha jugat malament. No han estat tan bé com altres vegades. Tants mecanismes.
Ja que parleu que parles de l'Andorra, suposo que, clar, veure aquest Andorra que ha començat de la manera que ha començat aquesta temporada, suposo que ja els dos sou també futboleros i seguiu
l'Andorra.
Doncs, suposo que deu ser una satisfacció com ho seria pel vostre pare, no? Si veiés a l'Andorra com està en aquests moments.
Bueno, mira, jo no sé si te'n recordes, però farà un parell de temporades... en una de les tertúlies va sortir aquest fet de que, bueno, a l'Andorra, que havies tingut durant tants anys tants problemes, i parlaven de que era una llàstima perquè l'Andorra forma part de la història d'aquest país, i a través del Futbol Club Andorra s'ha fet pràcticament, des de política, s'ha fet negoci, s'ha fet de tot, perquè era l'organisme representants, no? I aquell que sortia fora, i etc, etc, no? I i en sabia, parlaven, no, amb tu justament, amb algunes tertúlies, de la llàstima de que el Futbol Club Andorra estigués visquent aquesta situació que inclús estava a punt de desaparèixer.
Sí, sí.
Va tindre molts problemes econòmics i va sorgir aquesta enorme possibilitat i la van parlar, no, de que hi havia una persona interessada, en aquest cas el Gerard Piqué,
el Gerard Piqué,
de que es podia fer càrrec de la situació que tenia l'Andorra, i ja anaven parlant, no, en diferents tertúlies, de que, ostres, pues era una possibilitat. Debatíem si era interessant, si no era interessant, i segons s'ha anat la evolució, pues s'ha anat demostrant què representava de que una persona, amb el que comporta al seu voltant, no és que sigui Gerard Piqué figura, sinó el que comporta al seu voltant, no? I s'està demostrant, no? És la tercera temporada i ja està. I una de les tertúlies van fer un debat interessant, de que dèiem, em vas fer una pregunta, em vas dir, Eugeni, tu creus que veurem alguna vegada el Futbol Club Andorra en primera?
Sí.
Va sortir el debat, no?
Sí.
Bueno, doncs jo ara simplement dic
que no? es pot donar.
Estem a prop de poder-ho aconseguir, no?
Sí.
Vull dir, el temps està demostrant de que quan hi ha apostes, Andorra és un país que tots junts, i quan posem tots, no la crítica, sinó què podem fer si és algo important pel país, i jo crec que l'esport és un baluarte important, i el Futbol Club Andorra és una representació de lo que és aquest país. Per lo tant, jo penso que si continuem així junts i fent les coses com les tenim que fer, Andorra pot somiar de que pugui ser un digne representant dintre del futbol, el que li pertoca, i dintre de la categoria màxima, amb els beneficis que això comportaria pel nostre país.
Home, bastant importants.
Claro.
Molt, perquè el futbol mou
claro.
Molt, a banda de que mou molts diners.
Tots els esports són importants per
sí,
a aquest país.
Sí,
el futbol
és el futbol, no? Claro. Vull dir, escolta, l'impacte que té un equip de futbol jugant a primera divisió, i ja no dic ja quan entres dins de la... de lo que és el cercle de les competicions internacionals,
el
i circus, tal, doncs és...
El circus.
Clar.
És un imperi.
És un imperi.
No,
és
i més imperi. A més, imagina't, una cosa important, una reflexió en veu alta, i que no vull dir res, Cara a la ciutadania, cara a tot el país, que a vegades estem com a vegades una mica polaritzats, no? Vull dir, com la situació que tenim actualment és complexa, no?
Complexa.
La ciutadania és més fàcil que s'unifiqui a través de l'esport, i una entitat, en aquest cas, com el futbol, o l'època del bàsquet, o
segur.
Com el tennis, o com el seu altre, inclús que la pròpia política.
Sí,
perquè la
segur,
política desuneix i l'esport uneix.
I totalment d'acord.
Per això que moltes vegades, per al nostre país, internament i externament, donar-nos a conèixer d'una manera més, no? més ciutadana, més fàcil d'entendre, perquè futbol, i agradi o no agradi, vull dir, és que pràcticament tothom sap, coneix, parla del futbol, s'interrelaciona a partir d'aquí, no? Per tant, bueno, és una reflexió també, no?, que volia fer.
Jo volia fer una mica de història, perquè m'encanta. El Futbol Club Andorra és la primera entitat nascuda al Principat d'Andorra. La primera entitat esportiva. Ni l'esquí va ser abans.
Ni el bàsquet.
No.
Per res,
futbol.
La primera entitat esportiva que es fa a Andorra i genera il·lusió, és el Futbol Club Andorra, que el va fundar el mossèn Amorós, que era mossèn
de Montserrat.
Era un abat de Montserrat.
Que hi havia una seu aquí.
Exactament, hi havia una seu, que nosaltres la vam conviure de petits, de jovenets, de 7 o 8 anys, perquè algun dia havíem anat a missa amb el mossèn Amorós, que el tenia, era un xalet que hi havia on avui dia està anclat en banc.
Enfront del centre hospitalari.
Exactament. Yeah. Allà hi havia aquest xalet, pertanyia doncs, a l'abat de Montserrat, i ell venia, doncs, bueno, venia, feia missa, i ell va ser el fundador del Futbol Club Andorra.
Que bo.
És més, hi havia una... Quan entràvem a l'estadi antic, el primer, que era del revés, era un prat del revés, que hi havia unes fàbriques al voltant i tot això, bueno, en aquell prat, hi havia a l'entrada una pedra original d'Andorra i hi havia l'anclatge d'una caràtula d'ell en brons, que per cert ha desaparegut i ningú sap on està.
Sí, sí.
Ah, coses de la vida, sí.
Explico
anècdotes.
La van robar, vaja.
Bueno, no, algú se la va emportar. La va canviar de lloc. de casa teva a casa meva, m'entens? No la roben, la canvien de lloc. Però bueno, perquè saben que té un valor molt important espiritual. A mi m'intriguen aquestes coses, em saben mal, no? Em saben greu, perquè al final la història és la que és. Tu no la pots canviar, ni pots divulgar, no, aquesta història no m'agrada, la canviaré i la faré així. Molt propi d'aquest país, de moltes persones. Això els agrada, s'agrada sortir i dir, no, això era jo. Nosaltres som molt modestos, és veritat que tenim una peculiaritat de que estimem tant el país i hem respectat tant les generacions que ens han envoltat que no som capaços, encara que veiem algo greu, no som capaços de dir, tu has fet malament això. No, ens ho guardem, no diguem i bueno, intentem reduir la pressió. Però sí que és veritat, a mi em dol tindre-ho que dir. I a vegades diuen, la primera entitat, l'esquí, no és veritat.
La primera entitat, el Futbol Club Andorra.
Futbol Club Andorra.
I aquí... No, i d'aquí, a més, important també, no fa gaire, es va fer un reportatge interessant a Ràdio Televisió, Ràdio Nacional, no, Ràdio Televisió, sobre el rugbi, no?
El rugbi
també neix de ser una secció del Futbol Club Andorra. Hi havia el Futbol Club
molt paral·lel, molt ajustat, molt poc després.
Es va utilitzar, exacte, vull dir que bueno, són aquests dos tipus d'esports que tenien una relació directa amb les influències que teníem amb el territori, amb Espanya i sobretot a França. Hi havíem estudiat a França i el rugbi. Llavors, bueno, va ser una època molt rica i el Futbol Club Andorra, que sí que va ser la primera, però amb molt poca diferència del rugbi i bueno, aquesta és la, bueno, diguem una miqueta la història, i després amb el que deia l'Àlex, bueno, no és per nostàlgia, sinó per fets i sobretot per hemeroteca, els diaris d'Andorra en un moment determinat van publicar un títol que es deia La història perduda d'Andorra, i anava sobre al Futbol Club Andorra, perquè el nostre pare, a través del Futbol Club Andorra, de la presidència que hi havia a l'època, el senyor Evaristo Rogel li va encarregar una obra, ell com a periodista, i li va dir, tens que escriure la història del Futbol Club Andorra, que vol dir pràcticament la història d'Andorra, per el que representava històricament el Futbol Club Andorra. I el nostre pare, els últims anys de la seva vida, es va dedicar de cos i ànima a escriure aquest llibre. I era la seva il·lusió, no? Era la seva obra com a pòstuma. No? Yeah. I tenia moltíssima, absolutament moltíssima informació, moltes fotos. Va fer un treball, pensem nosaltres, que molt, molt interessant, perquè a més va contactar amb totes les persones que estaven encara
vinculades
i tal, i es va aconseguir una quantitat important de documentació, tant de fotografies com d'entrevistes i tal i qual. No? I ho va recopilar tot. Ho va recopilar tot i estava tal, i ho va entregar a Edita. I bueno, inexplicablement, bueno, el nostre pare malauradament va morir, i aquest procés
es va quedar
allà, i llavors bueno, va haver-hi gent important d'aquest país que bueno, van intentar recuperar i no hi ha hagut manera.
Oh, que quina pena, no?
Sí.
Molt gran.
Estan a lloc per editar.
Ostres,
doncs... vull dir, llavors, a partir d'aquí, bueno, s'han fet els treballs oportuns, les investigacions oportunes, i com ha dit l'Àlex abans, bueno, pues ja està. Nosaltres el que ens importa és que sabem que allò s'ha portat, s'ha fet. El nostre pare, fins a l'últim dia de la seva vida, va ser un complidor ferm del seu compromís amb el Futbol Club Andorra i amb el país, i va entregar absolutament tot un treball periodístic fet per editar el primer llibre.
La impressió. Jo crec que vull ser objectiu. Que el meu pare va fer la feina ben feta, no tinc cap mena de dubte, però que algú... No ho sé, mira, no ho sé, però sempre fas pensar...
Si
que fos ell, no. Si s'hagués dit Cap de Vila o altres noms, potser s'hagués agafat amb més força. No crec que tingués detractors, però bueno, podia...
Però
sempre
raro,
he pensat
raro,
que...
Home, de tota manera...
La feina feta...
No és cap... A veure... Bueno, almenys és el meu pare, vull dir, cadascú. A pesar que siguem germans, ell pot tindre el seu pare, jo puc tindre el meu.
Evidentment.
Però jo el meu pare no... Ja ho estic dient, o sigui... No és ni les persones ni lloc, simplement és el que diu l'hemeroteca i ens podem agafar allà. L'altre ja són criteris personals que poden dir o no poden dir. Però l'hemeroteca i les persones del voltant, inclús del propi Futbol Club Andorra i les persones importants d'aquest país, també estaven com una mica preocupats de que algo que pensaven tots que podia ser i formar part d'aquest famós arxiu de la història del nostre país, pues, bueno, tenim el privilegi de dir que el nostre pare, en aquest context i amb aquesta, no, amb aquesta temàtica del futbol i tot el que podia representar, el que poguessi posar en aquest llibre, pues, bueno, pues, malauradament, algo que pensem moltes persones d'aquest país que podia ser important, pues no hi és. Allà cadascú el que ha fet i ha deixat de fer o no ha fet, això és problema de cadascú, no?
Home, jo el que crec és que hi ha aquesta obra feta i que, bueno, vull dir, es pot editar, jo crec que s'hauria de buscar la manera. Bueno, jo no sé quants anys té el Futbol Club Andorra?
L'any 30... 1.32... Per aquí, em sembla que es va
fundar. Jo no podia dir exactament. No podria dir exactament.
Sé perquè he vist fotos de partits de futbol a Andorra, de la gent que visquia a Andorra, no? Sí. Perquè jugaven entre ells. I daten d'aquests anys, dels anys 30 i algo, anterior a la Guerra Civil, posterior a la Guerra Civil.
Sí.
I ja hi ha una anècdota que recordo, molt important, la quantitat de cracs mundials d'aquella època que han jugat anònimament, sense cap tipus d'interès econòmic, i venien a jugar a Andorra, a fomentar. I dic Kubala, sí, i dic...
Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí.
Tots,
hi ha una història molt interessant, eh?
Home. Primeres figures del futbol espanyol, Biosca...
Ostres, Biosca.
Tots aquests han jugat a Andorra partits de costellada.
Sí, bueno.
I crec que és... Vull fer homenatge també a una persona molt influent al futbol, que era el senyor Ramon Canut.
Ramon Canut.
Sí. Sí. Aquest home...
No té res a veure amb l'hotel.
Sí, va ser el fundador.
Sí. Ah, és aquest senyor.
Era l'avi de la família Canut. El fundador de la Cava Canut.
Sí.
Cava Canut.
Cava Canut.
Es deia Cava Canut, era el senyor Ramon. I ho recordo molt bé, perquè a més era una persona... Bueno, esportista... I, a més, estimava tant l'esport i Andorra, perquè era el país que el va acollir, que realment va fer coses inverosímils, coses que avui dia no, jo crec que no s'ha fet justícia a aquestes persones que realment van aportar tant. Pues aquesta persona és el que coneixia, tenia uns contactes extraordinaris i va fer vindre tots aquests jugadors. Vinga, fem una patxanga a Andorra, tu, vinga. Bueno. Qui pot venir? El Biosca, el Kubala, Cotxis... El Xoca, que va jugar després a l'Andorra, us en recordeu, de los húngaros?
Sí,
i Puskas?
Puskas.
Tots han jugat a Andorra.
Imagina't.
Sí, sí, sí.
Tots. I no hi ha història d'això.
Pues,
jo bueno, sóc la enciclopèdia d'això.
Perdona, sí, hi ha història. El que passa és que...
El que passa que no...
S'ha de publicar aquesta història.
S'ha de publicar.
S'ha de publicar.
I de fet...
Vull fer un incís que és important, i ho dic públicament aquí, i mira que no ho hem consensuat, ni ho hem dit. Jo em vaig quedar amb molta documentació del meu pare, referent a aquesta famosa, diguem, història del Futbol Club Andorra, perquè moralment vaig agafar el compromís que si algun dia tenia les possibilitats, el temps i el conjunt de factors que fan que es pugui fer, jo donaria el cop de mà. Uh-huh. Llavors, a través d'aquest canal vull invitar a la gent que vulgui fer i emprendre aquesta tasca i jo un col·laborador més, que tinc moltíssima documentació que el nostre pare va deixar.
L'Àlex diu l'Àlex ell, però entenc que és la família de Santiago.
La família de Santiago.
Que, claro. El que passa és que la que la tinc jo a casa.
Bueno.
És el que anava a dir.
Bueno, però...
El llibre no serà meu, ni serà del meu nom, ni mai. Serà del meu pare. Uh-huh. I el meu pare serà el titular, evidentment. Nosaltres l'únic que som els fills emprenedors que poden fer, conduir que això es pugui fer. Llavors, aprofito la vinentesa per dir-ho i si algú acull algú que ho sàpiga.
Doncs molt bé.
Ajudarem amb el que faci falta.
Queda dit i amb tot el que nosaltres bonament també puguem ajudar.
Crec que és molt important.
És evident que ho farem.
Hem de conèixer els nostres orígens.
Home, i tant, si l'hem de conèixer. Per cert, deixeu-me que afegeixi una cosa que no té res a veure amb el Futbol Club Andorra, però sí té a veure amb el futbol, i és que, aviam, a veure si d'una vegada per totes comença la Lliga de Primera Divisió de... Diuen que és possible que aquest proper cap de setmana comenci, però els clubs no ho tenen massa clar, perquè clar, hi ha el problema de que molts dels jugadors no tenen els papers, en fi, la cosa que dius, noi, no ho acabo d'entendre com pot passar una cosa d'aquestes, no? I en canvi, doncs, bueno, estem en aquesta situació.
No, ja, però no és difícil d'entendre, eh?
Ah, bueno, pues explica-m'ho.
Bueno,
explica-m'ho.
L'opinió.
Que tornem a dir que això són opinions que poden ser personals, no? Però per sobre de tot estem parlant de que l'important és les característiques, la funcionalitat del país. I estem vivint un moment molt extraordinari en aquest país, que no és d'aquest país, que és de l'entorn, sobretot del món europeu. I justament estem parlant, sí que la vivenda és un problema, sí que el canvi aquest demogràfic que estem tenint és un problema, sí que no, aquesta famosa inflació que s'està complicant la vida a tots, el poder adquisitiu de les persones que és molt baix, i estem vivint una història molt, molt, molt diferent del que estàvem acostumats, no? I aquest país ara està col·lapsat. Aquest país està col·lapsat. Mm. I el gran problema que tenim amb aquest col·lapse és la migració.
Sí.
Llavors, la migració la tenim que mirar d'una manera global. No podem mirar sectorial, perquè si no, no sortirem mai d'aquesta problemàtica que tenim, perquè si no els comerciants també estan dient la seva, la CEA ha fet unes declaracions que inclús estan dient que es té que paralitzar el poder obrir una botiga. Hi ha un col·lapse i sabem que la vivenda, inclús el gran problema d'aquest país, la vivenda i la demografia, o sigui la immigració, va conjunta al futbol. El futbol viu aquesta situació també, i tenim que ser conscients de que tenim que posar una mica d'ordre, seny. Llavors, fins ara, tots els equips de primera divisió d'aquest país estaven nodrint pràcticament de la seva totalitat de gent que venia de fora.
Sí.
Hi ha molts clubs que inclús amb interessos,
sí,
com a clubs. No?
La majoria, eh? La majoria tenen interessos.
Llavors, què vol dir això? Que fins ara venia una quantitat de gent que, com que ara, a més, els clubs de futbol són societats, o tindran que ser societats, què passa? Que tenen que agafar el règim laboral, també, aquests clubs que tenen que tindre els seus treballadors, que no deixen de ser els jugadors, estan en la mateixa situació que l'hostaleria, que la restauració. Llavors hi ha la famosa llei de les cotes d'immigració. I s'ha dit per activa i per passiva, o posem ordre, o llavors aquí tindrem greus problemes. I el Futbol Club està vivint el mateix, que de cop s'ha trobat que des del govern s'està agafant una decisió amb les cotes d'immigració i que s'han parat totes, i totes aquelles que no estiguin ben justificades, doncs, lògicament, tenen que fer unes tramitacions que són les que són. Que coincideix que el 80% dels jugadors... Clar, és que però més del 80% dels jugadors que ja en venen tots de fora.
Sí, sí, ho sé. Portugal...
De mig món.
Però, per exemple,
Xile,
amb això de les cotes d'immigració, sí. Aquí hi ha també una altra... Per exemple, el tema de l'esquí. El tema dels temporers, de tota aquesta gent...
És la mateixa.
És el mateix problema. I clar, si no obren, que la gent pugui venir...
No, però perdoneu, les cotes d'immigració ara mateix està dient que totes les... diguem que totes les contractacions es tenen que fer amb origen.
Sí.
Llavors, clar, hi ha un problema de temps. Ara mateix s'estan regularitzant, ja, pràcticament ja, es farà tot. Però ha calgut un temps perquè tots tenen que fer el mateix filtratge a les cotes d'immigració. Llavors, què ha passat? Que com que ara, que és el que ja fèiem, justament a les estacions d'esquiar, les ha fet a l'Àlex, les he fet jo a la Rabassa, nosaltres el que teníem que fer a través d'esquiar Andorra, inclús anàvem a Argentina.
Jo he anat molts anys
a contractar amb origen. I deien,
personal qualificat.
Claro, i llavors, què és el que dèiem? Que estava molt bé. I ara és el que s'està proposant de fer i és el que es té que fer, que és la contratació d'origen a l'hostaleria, la restauració, el comerç, les pistes d'esquiar, el futbol, tots amb temps avançat, el que tenen que fer és dir, les previsions que tenim per contractar personal estranger necessitem pel futbol, necessitem aquesta quantitat de persones d'aquest origen i que es dediquin i vinguin a Andorra a jugar a futbol.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Llavors, això és el que s'està fent.
Sí, sí, venir, vale. O sigui, que vingui el treballador amb el contracte fixe...
Claro, amb un habitatge, amb el contracte de treball...
Clar, perquè, clar, quan, per exemple, avui mires el diari d'Andorra, arribada imminent de peruans sense feina...
Sense feina, què?
Què?
No, pues està clar. Això és el que dic. És una crida.
Claro.
Això ara vull fer de germà una mica més, més crític. Més crític.
Val.
A veure, jo tinc una lectura, diguem, des d'un prisma diferent. L'agafo l'atrevessant, no? Té tota la raó en quant país... arribar a la situació caòtica que té Andorra, que bueno, suposo que sanitat està saturada, suposo que el transport està saturat... Bueno, estem col·lapsats amb tot. Manca de previsió, però no s'ha de culpar. El que s'ha de buscar són solucions.
Ja, però no es troben.
Pues hauran de trobar la solució.
Ja fa...
La solució... Les solucions ja es trobaran, però s'han de trobar. Ara, si les persones, i sense posar-me ningú, no estan, o no volen, o no poden, o els hi falta equip per poder assolir aquests objectius, els haurem de buscar. Jo veig el nostre cap de govern quan parla i el veig molt, molt, molt nigitós, com demostrant què fa, què es pot fer.
És que és un panorama
força delicat.
A veure... Aviam.
No volia entrar, perdona, no, és que no volia entrar tampoc en política, perquè fa anys que estic fora de la política, no deixaré mai de parlar de política i entendre la política del meu país, però no la practico públicament. Però sí, respecte al primer tema que el trobava molt interessant, el futbol de primera divisió d'Andorra el visco. És més, tinc un nano que el tinc apadrinat, per dir-ho d'una manera, perquè és un nano que mereix una oportunitat al món del futbol, va perdre els pares, és huérfan, té una educació intachable, una preparació i uns estudis de conya, però mireu, segons el reglament que estem llegint, no pot jugar al Futbol Club Andorra ni a cap club de la primera divisió perquè té el problema de que només té 21 anys. I com que té 21 anys no pot dir que té 6 anys d'experiència al món del futbol. Llavors, fem les coses bé, amb seny, perquè si no algunes es mosseguen les altres.
Yeah.
Jo estic d'acord, perquè actualment, i parlo amb crítica, jo vaig a veure molts entrenos de primera divisió a l'estadi allà a Santa Coloma, i veig molt, i m'hi fixo, i veus un club als Rangers, hòstia, és que dius, és que no n'hi ha ni un d'Andorra.
Yeah.
Però és que l'edat mitjana, de 32 a 37,
yeah,
o 41,
yeah,
perquè aquesta és la vessant que jo dic, s'ha d'estudiar molt bé les coses, amb més criteri, s'han de fer, com jo dic, grups de treball, i no tancar-te amb el teu criteri propi, d'un ministeri o d'una persona concreta, i creu que té allò, i allò ho fa amb bé o malament. No, jo crec que Andorra té que estar molt més ample, ha d'obrir taules de debat com aquesta gran, la que estem fent avui, una taula de debat i debatre realment amb molta més objectivitat el problema que tenim. El futbol de primera divisió a Andorra no pot anar perquè quan els criden aquí o allà no hi ha prou jugadors.
No, bueno, aquest és un saturat, altre problema, no? Clar,
hem saturat.
I a banda de que el futbol de primera divisió ha d'aportar a la selecció andorrana de futbol jugadors...
Si portem jugadors de 36 o 37 anys, perquè clar, són els que estan lliures de tot això, ni venen a treballar, ni venen a jugar al futbol, ni aporten res. Llavors, jo crec que això s'ha de reestructurar, s'ha de buidar tot, començar de zero i dir, a veure, a on volem anar, què volem anar, quin és l'objectiu del futbol de primera divisió, si és el que molt bé dius tu, que és el que ja entendríem qualsevol ciutadà de peu, hem de nutrir la selecció. Però resulta que no. Si són mexicans, xilenos, això, i ja tenen 37 anys, no podran mai jugar amb el Futbol Club Andorra.
Està claríssim.
Són dues coses diferents.
Què?
Bueno. Torno a dir que l'important és...
Cap a on anem, Eugeni? Doncs
pues mira, quan estàvem parlant... Quan ens hem anat cap a la banda del futbol, que jo sóc més de... Jo sóc una mica més d'esprit nacional, ara mateix... Sí que s'estan buscant solucions per tot el que està passant en aquest país. D'entrada, estic a saber que hi ha una sèrie de contextos de treball que es fan a través d'una llei que es diu la llei Òmnibus.
Sí.
Aquesta famosa llei Òmnibus, diguem que és com un pla estratègic d'aquest país en les quals posa fonament en tots els àmbits que estem parlant. Aquesta llei regula, vol regular i vol donar... A veure, la seva finalitat és donar sostenibilitat a aquest país. És la base d'aquesta llei. Aquesta llei regula la vivenda, la construcció, el turisme, regula la immigració, sobretot la mobilitat, que és molt, molt important. O sigui, aquesta llei ja té en aquest pla, que s'està treballant, amb una taula de pacte d'estats, que hi ha persones que estan allà i que, bueno, tenen ganes de treballar, i altres que no s'han volgut seure. Això és el joc de la política, eh? Cada tendència pues, fa lo seu, però sí que hi ha des de govern unes regles de joc, per dir-ho així, per poc a poc, perquè això no es fa perquè tu vulguis dir, bueno, hi ha aquesta situació, demà estarà solucionada. No, és un problema de que ja feia molts anys que aquest país no tenia un pla estratègic de per on podíem anar amb les situacions difícils que tenim. I la llei Òmnibus és això, i s'està treballant. I una altra cosa molt important, que s'està treballant amb la llei Òmnibus, que és aquest famós apropament o acord associat amb Europa, sí. Clar, és que tot es té que veure dintre d'un context global. Cada sector després reivindica lo seu, el futbol reivindica lo seu, torno a repetir, la restauració, la CEA, que està dient que no, és que no té que, no es té que donar permís a que hi hagi una obertura d'un nou negoci. Claro, tot això forma part d'aquesta estratègia, però estan les regles marcades, que es pot fer, que no es pot fer i com es tindria que fer. Vol dir que el govern sí que té, a sobre de la taula, s'està treballant sobre aquesta llei. O sigui, allò de dir, no, és que no s'està fent res, no es pot dir que la gent no li interessi escoltar o tal, o el debat polític és, però és que no m'agrada el que estan fent i m'aixeco de la taula, Concòrdia, Andorra, endavant, que són missatges diferents, però el govern té a sobre de la taula des de fa 2 anys, inclús la famosa LOCHTE, que és la llei d'ordenament general del territori, la llei del sol i tal, si està tot sobre la taula, el que cal és aquest famós debat, claro, però entre tots.
I quaderns
entre tots.
I reglaments.
Claro, però entre
tots.
I
la llei Marc i ja està.
Tu ho has dit, Eugeni, perquè recordo les tertúlies que teníem ja fa temps d'això, bueno, tampoc em fa tant, i era allò de, sempre deies allò de, lo primer, saber cap on anem, no?
Claro.
Ara ho tenim clar, això?
Necessitem un model d'estat. Fins que Andorra no tingui un model d'estat, anirem tots un corre cap a cuita, perquè ara Xavi Espot, que és un ferm defensor d'aquestes estratègies, ell acaba. I ara tindrem que entrar amb noves eleccions, vindrà un altre partit polític, que sigui el que sigui, no?
Vindrà cap l'any que ve, no?
El 2027.
El 27.
Sí, el 2027. Llavors, clar, vindrà un altre govern i tot el que s'ha fet fins ara es ficarà en un calaix com és habitual, i el
segur
que vingui
que sí.
Farà i ficarà alguna cosa nou. Doncs pues per això, tenim que... un model d'estat és una taula en la qual seuen tots els interlocutors vàlids, tots. El primer, la ciutadania, que és el primer que té que dir el que pensa, perquè som un estat sobirà i la sobirania està en el poble. Llavors, a partir d'aquí, tots els interlocutors, i a partir d'aquí s'agafa la decisió de què volem ser com a país. I una vegada que sabem quin model de país tenim o tenim que tindre en funció de les nostres característiques, doncs llavors tots junts a treballar, però que no sigui per cada mandat polític que són 4 anys, sinó que sigui que siguem un país d'estat, un estat, no un partit polític. O sigui, un govern que fa estadística no és el mateix que especula. En 4 anys, què és el que puc fer? Perquè si no, així es va, no?
Ja. Veus possible una... diguem-ne, utilitzaré el nom d'un partit polític, una concòrdia en aquest sentit abans de les noves eleccions.
Però és que, perdoneu, però jo no sé si estareu d'acord amb la manera que jo penso, no? Però Andorra és un país molt petit, ens coneixem tots, i els que no som germans, com tenim el privilegi d'estar aquí, doncs som amics amb tu, a més, amics íntims, o amb la Candela, o sigui, som i formem part d'aquest país, ens agradi o no ens agradi, i som molt pocs i tenim una relació molt propera. Llavors, lo bo, jo crec que per tots és lo mateix, i lo dolent per tots és lo mateix. És la manera que ens reunim i veiem com fer-ho. Però les característiques i prioritats d'aquest país són les mateixes per un partit que per l'altre. I el que busquem és lo millor per aquest país i per nosaltres, que repeteixo, som família, amics, tenim que anar en contra de nosaltres mateixos? No. És que ara avui tenim una manera de fer política que és una mica populista, una mica més tal, però lo mateix és per tots lo mateix.
Sí. Estàs d'acord?
Mira, no és que estigui d'acord, és que té tota la raó del món sobre el plantejament, no? Però jo vull aprofundir una mica més.
Doncs aprofundeix.
Vull aprofundir en un tema. Mireu, la ràdio, la premsa escrita, la televisió, que per cert la nostra televisió no sé què fa, no xerra gaire, no?
No.
Veiem poques pel·lícules, veiem pocs programes.
Bon, pel·lícula no en veiem cap.
No en veiem cap. Bueno,
d'això ja d'entrada, de pel·lícula no en veiem cap.
És una crítica constructiva la que vull fer. Si tenim uns mitjans, i ja els hem de fer servir. Hem de ser els promotors de que aquesta taula que ell parla, l'Eugeni, es pugui fer. La ciutadania, nosaltres, els ciutadans de peu, tots, hem de col·laborar. Si aquesta és la solució per arribar, hem de col·laborar perquè hi sigui. Aprofitem la benentesa que tenim la cadena Pirenaica per començar a construir que un dia es faci aquesta taula de treball. Perquè seure persones en una taula de diferents inquietuds, no. Les inquietuds tots tenim les mateixes. Els andorrans pensem tots d'igual forma. Tots volem el millor pel país. Però s'ha de veure que hi hagi uns coordinadors i que diguin hem de fer seure a la taula tots els partits polítics, totes les forces del país, tots aquells que es puguin aportar i representants de la ciutadania. Ho ha dit.
Sí.
I han de haver representants de la ciutadania que defensin globalment el ciutadà de peu que no té l'opció ni l'oportunitat d'expressar el seu punt de vista sobre aquest fet. Andorra té que tenir un pla estratègic, recordo de el nostre primer cap de govern posterior a la nostra el 1993 quan ens constituïm com un país de dret i d'estat, Òscar Ribas és el nostre president, va fer un pla estratègic. Senyors meus, aquell pla estratègic va anar amb un calaç i ningú el va tocar. I avui dia, el que jo he llegit i m'agrada llegir d'aquell programa, moltes coses, la majoria són realitats avui, Són realitats.
Yeah.
Em parlava de l'emigració, em parlava d'aquests problemes. Persones que no tenen aquest interès, diguem-ho...
Estadistes, és el que jo deia. Era només d'estat.
Era un estadista, al 100%. Doncs hem de crear aquestes persones estadistes. I qui té la culpa és el poble. El poble, en vez de fer política de bar i política aquí i allà, s'ha de manifestar, ho ha de dir i participar. Hem de ser més participatius. No podem deixar el nostre cap de govern, el pobre, on està. L'hem d'ajudar. I ell té que presidir la taula de treball i els altres hem d'aportar criteris, idees, formes...
Yeah. Bueno, no és una cosa per afegir, Ens hem de recordar que actualment s'ha creat una comissió de participació ciutadana,
sí.
Que ara començarà, i justament és amb aquest esperit de que la ciutadania parli. Es faran una reunió a cada parròquia, perquè justament el ciutadà pugui...
Perquè parli en general de,
en general, sí,
de la problemàtica
és
basat en el tema de la Unió Europea?
És de participació ciutadana sobre el país i el futur del país. Perquè tothom pugui dir la seva en aquestes reunions i aportar o afegir-se a col·laborar en una participació ciutadana i començar... Bueno, ja està, s'estan fent coses.
Jo de tota manera...
Siguem els pioners nosaltres.
Sí, no, jo el que sí que sempre, no sé, penso, és que hi ha manca d'informació, o sigui, en molts aspectes, de tot, O sigui...
Jo estic d'acord amb tu.
No sé, ara mateix, una tonteria, els autobusos. Molta gent no sap ni que hi ha una línia nova, o no sap per on punyetes passa l'autobús, és a dir... Hi ha amb moltes coses una mancança total
d'informació.
I això és una de les coses que també passa amb el tema de la Unió Europea, no? De que si s'entra, si no s'entra, a veure com s'entra...
Bueno,
si, no saps...
No, però ja, jo estic d'acord, Però també tinc que dir de que moltes vegades, i jo crec, Riqui, que aquí tu podràs dir-ho millor, té que ser eficaç la informació. La comunicació té que ser...
Però és la comunicació. La paraula és comunicació.
Bueno, comunicació
i no hi ha comunicació.
Bueno, però
o insuficient.
No.
És insuficient.
Bueno, jo no veig...
Mira, si el poble no rebi informació, no li...
No
hi ha comunicació.
Us diré una frase. Una frase que ara m'acaba de venir al cap,
Digues.
Tampoc és meva, però m'acaba de venir al cap perquè estem parlant d'això. El que falta aquí és comunicació activa.
Exactament.
Això és el que falta.
Per què?
Aquí.
I perquè és que anava a dir, no amb aquestes paraules, per això t'ho deia, tu és el teu món i tu ens podràs dir, no? Però per mi és que hi ha molta informació, però que no està ni ben canalitzada,
és
tan activa.
És possible.
Perquè no
hi ha molta. Perquè
manca comunicació.
A veure, no, però no falta.
No, sí. Potser n'hi ha massa.
No, no.
De la Unió Europea... Potser està molt divulgada.
Claro,
i...
Claro, té que ser una comunicació efectiva. Vol dir que li arribi a qui té que arribar de la manera que la entendrà. No un missatge polític.
Aquí exactament, això, no això estic d'acord.
Per això dic que hi ha...
Si són missatges polítics, mira, el poble no el sent, no l'entén.
Lo de la Unió Europea, jo no he vist en aquest país tanta informació sobre l'acord de la Unió Europea. El que passa que és molt complex. És molt complex. Té un llenguatge molt polititzat i té un llenguatge molt tècnic.
Ja. Doncs,
no li escolta, arriba a la ciutadania com li té que arribar.
Doncs escolta, és
fàcil
això,
de
posar-ho
no, però
s'està
no, però s'està fent, no, acaba... fent pedagogia. Perdona, perdoneu, si agafeu la pàgina web i les xarxes socials de l'acord, sobre l'acord, sobre les dubtes de l'acord de la Unió Europea, és increïble la quantitat d'informació que hi ha. Perquè qui té més deure? El que té que fer la comunicació o el ciutadà que també té que fer un esforç per interessar-se de la informació que hi ha?
Yeah. Però
no.
Passa... A veure, però això és el gos que es mossega la cua. Jo dic només una pregunta, i no tinc afins de molestar ningú. Tenim un ministeri o tenim una secretaria de comunicació?
Sí.
Al govern?
Claro.
Sí. On és?
Claro, claro que sí.
On és?
Com que on és?
No surt.
Que no
la veig.
Com que no...
No la sento.
Home, jo diria
no, digues,
que...
Digues.
No, digues on està, perquè no...
Jo diria que sí. Justament, no fa gaire es va debatre sobre el tema de la contractació de Xavi Mujal com a cap de cabinet de comunicació del govern. Sí, existeix. I cada vegada es busquen millors i millors maneres. I justament s'ha fet un canvi perquè justament aquesta temàtica ja s'estava tenint de que és que no ens arriba la comunicació. Bueno, pues el govern el primer que va fer és dir, bueno, pues si veiem que això no funciona, pues anem a agafar i bueno, s'ha contractat a Xavi Mujal única i exclusivament dintre del cabinet de comunicació de govern.
Fa poc d'això, fa temps...
Fa molt de temps, sí, home, sí. Sí,
pues bueno, fins ara no.
Però veus, però tu...
On ho veus?
A tots els mitjans de comunicació. A més, s'ha debatut perquè, a més, ha sortit està en tràmit en el Consell General amb una de les preguntes de l'hora del dia va sortir la crítica de la contractació. Sí. Els partits polítics van criticar
i tant.
Perquè van contractar i va crear un debat increïble.
Sí,
com
bé,
el qual...
Bueno, bàsicament
ara entenc perquè
pel tema del caler, no? Per se li pagava.
No, i de la figura, perdona. Del caler i de la figura. Que consideraven que no era tal... I va ser molt qüestionat. I el cap de govern va tindre que sortir de dir, escolta, que jo no l'he posat per fer un tràfic d'influències d'amiguisme, sinó perquè necessitem que hi hagi unes persones del país que coneguin el país i que siguin capaços d'ajudar a transmetre a la ciutadania pues, temes tan sensibles com pot ser l'acord d'associació o com d'altres temes que el govern
qualsevol tema
té que posar.
Que sigui vinculant al país, ja ha de ser. Mireu, jo no vull entrar ni fer mal a ningú, però tots sabem de quins són la propietat dels diaris escrits a Andorra. Són tots d'unes vessants concretes. I és una eina política per grups polítics que a través d'aquest seu diari fan les comunicacions. Aquí és on jo vinc. I volia dir que quedi clar, el ciutadà no pot interpretar el que una idea política escriu. Perquè molts periodistes d'aquí, jo conec alguns, molt bons periodistes, i te diuen, no, això censura.
No, això no.
Jo conec.
No.
Pues en això... conec.
Jo no,
censura en un diari. Li han dit, jo fins aquí puc escriure coses, Àlex. No. Jo temes així, tan d'usos, no em puc escriure. Yeah. M'ho paren. No passo. No. Hi ha censura. A dins del diari, als seus, No dic a l'exterior ni dic obert. Dins del diari. Què vull dir amb això? Molt poca cosa. Que hem d'entendre que és això. Per això dic que aquesta comunicació o aquest departament de comunicació... A veure, si tenim ràdios nacionals, si tenim ràdios al país, i tenim una televisió, per favor, fem-la servir. Creem debats interessants perquè el ciutadà s'integri, manifesti la seva opinió i vegi eines útils de treball i de comunicació. Per mi, molts d'aquests diaris, molts, no vull dir tots, alguns, ja dic, alguns, són teledirigits i llavors diu el que diu i fan el que fan.
Ja.
Sí, però el govern, al tanto, perquè el govern la comunicació la fa el ministre portaveu normalment o del cabinet de comunicació i diu una informació. Després els diferents diaris i diferents de com ells
fan,
creuen.
Fan la interpretació
però,
pròpia.
Però la notícia és originària, És com s'interpreta després, o els diferents mitjans la interpreten.
Però això no és d'Andorra, vull dir.
Exactament.
Però, això és la premsa global.
Llavors no es pot dir que el missatge de govern, o sigui, una altra cosa són els grups parlamentaris,
sí, sí, és clar,
i una altra cosa és...
El que llegim grups, a la premsa.
Exacte, i una altra cosa són els grups polítics.
Que, a l'art parlamentari... Que omplen els diaris amb la seva idea.
Però el Consell General...
I això ho dic
és
igual,
és,
jo opino igual.
El Consell General és del poble i pel poble. Aquí no té colors.
Quina llàstima no tenir un diari del poble i per el poble.
Bueno, això és una altra qüestió. Bueno, hi ha diaris que són molt afins. Sobretot ara han sortit dos o tres digitals que estan fent una molt bona feina. Vull dir que... El bo que tenim aquest país actualment, així sí que abans es podia dir que tenien un bipartidisme i que hi havia certes reglamentacions.
Ja, no, això està claríssim.
Ara no, ara tenim una obertura i dintre d'aquesta obertura pues està succeint també amb mitjans de comunicació i tothom pot escriure aquí el que vulgui i després el ciutadà ho agafa a la seva manera o s'identifica o no s'identifica amb el que escriuen.
Mira...
Molt bé, ja, ho hem de deixar aquí, estaríem aquí...
Un ric debat, per això,
Sí, sí, estaríem aquí, estic molt a gust i espero que la gent que estigui... Doncs,
s'engresqui amb
nosaltres. S'engresqui i, sobretot, també amb el tema del llibre del vostre pare, no?
Quedem-lo online.
A veure si la cosa...
A veure si hi ha comunicació.
Enganxa, aviam.
Si parlen, col·laborarem, nosaltres estem per això.
Dit està. Eugeni, moltíssimes gràcies, Àlex, moltíssimes gràcies. I
encantat.
Ho repetirem,
si Déu vol.
Val? Us heu passat bé?
Sí,
heu estat a gust?
Sí. Ens ha agradat molt tenir i recordar tantes coses maques, interessants i esperem profitoses.
Doncs fantàstic, és el que es pretenia. Ni més ni menys. Moltes gràcies i fins demà. Adéu-siau.